posa't les piles. Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Josep Casasnovas i en Mabalea, que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a conversar amb nosaltres el nou president del Centre Cultural Aragonès de Mollet i Comarca, en Josep Antoni Moreno, perquè ens expliqui quins reptes es planteja al capdavant de la nova junta que s'ha renovat fa escassament un parell de setmanes. Després també tindrem conversa amb la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Santa Rosa, la Teresa Prades. També tindrem l'agenda de la setmana, no pas del cap de setmana, de la setmana, que ens aproparà el nostre company Ivan Núñez. I a la recta final del programa tindrem el Va de Lletra, avui compartit des de la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. Concretament avui la nostra companya Carla Ramos conversarà amb Susana Rincón, que ens parlarà de llibres de l'evolució humana. Sí, sí, tot això en el dia d'avui, el Posa't les Piles per començar, però farem un tastet informatiu, com és habitual, que en el dia d'avui ens l'apropa la Carla. Així que comencem. Bon dia, Carla.
Molt bon dia, Emma.
Què comentem en el dia d'avui?
Doncs mira, comentem que tot just ahir dimecres l'Associació d'Autònoms, Dones i Homes Emprenedors de Catalunya doncs obria una oficina d'atenció al soci. Aquesta està ubicada a la plaça Major número 6. Es tracta d'una idea que feia anys que DEC pretenia fer i doncs ara per fi doncs ja és una realitat. Aquesta oficina pretén ser un espai d'assessorament als autònoms i socis de l'associació. Així ho ha explicat Lluís Ferrer, que és president de DEC.
Nosaltres el que fem millor és assessorament a l'autònom. Què tens que fer? No volem fer competència ni a gestories, ni a info, ni a ningú. Simplement nosaltres portem 15 anys. Aquí a Mollet ja són més de 200 comerços que estan afiliats. I el que volem és assessorar. És dir, mira, tens que fer això, això i això. I si volem, pues, ho fan els nostres abogats. I si no, pues, que em porti a un altre lloc. Però que sàpiguen realment el que hi ha, el bo i el dolent, no? Perquè clar, quan tu un autònom va i li diuen no, 80 euros tarifa plana, està molt bé, però que sàpigues que si et dones de baixa abans de 3 anys, tens que tornar tota la modificació. Ser l'abogat no dolent, però realista.
Com dèiem, doncs, aquesta oficina està situada a la plaça Major número 6, per tant, doncs, una ubicació molt cèntrica que obrirà doncs, en horaris comercials.
Aprofitem allò per dir, ja que estem parlant de DEC, que justament aquest dissabte tindrà lloc la Fira Forestoc, una activitat que s'havia programat fa un parell de setmanes. Hem començat allò el mes de març, allò molt plujós, i hi ha hagut allò activitats que s'han anat ajornant, i una d'aquestes és el Forestoc, que hi haurà doncs, diferents comerços de la ciutat compliran les Rambles, Fiveller, Balmes, Plaça Catalunya, carrer Barcelona i posaran això a la venda productes per treure's aquest estoc allò amb uns descomptes molt allò atractius. Més coses.
Comentem altres temes i és que avui dijous és el Dia Mundial del Teatre i és per aquest motiu que des de l'Associació de Pràctiques de Creació i Recerca Artística CRAP han organitzat per aquest cap de setmana tot un seguit d'activitats. Dissabte a les 8 del vespre l'Acadèmia del Incomputor ens porta Voces Familiares, un esdeveniment teatral inclusiu i versàtil que entrellaça cants de la tradició del Pacífic colombià, reflexions de la teologia de l'alliberament i textos de la tradició cristiana, entre d'altres, per crear un paral·lel sensible, estètic i crític entre la història d'un infant nascut fa 2.000 anys i la d'una família migrant contemporània reflexionant sobre el significat de les paraules empatia, perdó i caritat. Com dèiem, això serà dissabte i el diumenge serà el torn de l'argentina Marcela de Grande amb el seu unipersonal Con Canto de Cigarras, que començarà a les 7 de la tarda. L'obra va ser ser creada a partir de 24 històries de vida de nens restituïts per les àvies de Plaza de Mayo, fills de desapareguts que van ser robats d'una dictadura militar i més tard trobats per la seva família biològica. Com dèiem, doncs, un cap de setmana ple d'activitats per part de CRAP, que de fet doncs, ja és habitual que portin doncs, a diferents jornades per celebrar el Dia Mundial del Teatre. Esther Freixa, una de les fundadores de CRAP, ha detallat que celebrar aquest Dia Internacional és una manera de donar visibilitat al teatre i també doncs, donar a conèixer la feina que fan més enllà del teatre per oci.
Significa sobretot una possibilitat de visibilitat, principalment, no? Perquè el dia és com el dia de tot, no? Cada dia és el dia de totes les coses. I més per les persones que ens hi dediquem al dia del teatre cada dia, però sí que d'alguna manera, ja que està col·locat allí de manera social, no, doncs ens permet donar un reconeixement a aquesta feina, fer-la arribar a més persones i donar-li també el valor que té, no? Més enllà de l'oci, de l'entreteniment, doncs també el teatre ens pot aportar reflexió, bellesa i una possibilitat de compartir, d'estar juntes.
Tenim doncs aquestes dues propostes per aquest cap de setmana. Les dues s'ha de reservar l'entrada pel que fa a la de dissabte, que és Voces Familiares. Té un sistema de taquilla inversa i diumenge Unipersonal con Canto de Cigarras doncs, està pensat per a un públic major de 12 anys. El preu de les entrades és de 15 euros i recordar doncs, això, que s'ha de reservar entrada per les dues funcions.
Perquè es representaran al local de CRAP, totes dues?
Sí,
sí. Molt bé, allà al carrer, ara no en sortirà en cel clave, crec que allò al final de tot, doncs allà hi és CRAP. Moltíssimes gràcies, Carla. Ens quedem amb aquestes informacions, com sempre us diem. Hi haurà més notícies en l'informatiu Mollet al dia a partir
Exacte.
De la una en punt del migdia.
Ens retrobem després.
Gràcies, Carla. Anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Informació que ens apropa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
Bon dia, encara variabilitat. Les immediates hores en funció de la comarca. Serà aquesta tarda, bàsicament, quan tornarem a tenir algunes tempestes i quan descarregaran alguns ruixats, especialment al nord de la Catalunya central. Aquest matí no esperem aquesta pluja, però sí aquestes boires que s'han tornat a formar justament a les comarques de l'interior del país, amb una temperatura que anirà pujant. De fet, aquesta tarda serà més suau que no pas la d'ahir. També aquesta tarda amb aquests ruixats i tamborinades que aniran afectant bàsicament la comarca d'Osona, del Lluçanès, també del Berguedà, el Mollanès i el Vallès Oriental durant el vespre. Algun d'aquests xàfecs també afectarà la resta de comarques barcelonines i, en canvi, farà més sol a les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida. Ja diem, amb una tarda que acabarà sent força plàcida. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
You can run on for a long time, run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time.
sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Ràdio Mollet ja havia donat la notícia de el nou relleu, no? La nova presidència en el Centre Cultural Aragonès, recreatiu, Aragonès de Mollet i Comarca, però nosaltres en el Posat les Piles teníem ganes de conèixer més de prop i fer una conversa jo tranquil·la amb el nou president de l'entitat. És en Josep Antoni Moreno, benvingut, com estem?
Gràcies, bon dia, molt bé. Molt a gust d'estar amb vosaltres, molt content.
Nosaltres també de poder-te conèixer, de saber-ne jo quins projectes teniu. Com a entitat hi ha hagut assemblea, renovació de junta, de fet Isidre Marquès, que era, doncs, crec que portava 15 anys,
15
no?
anys portava com a president,
com a president, ja deia, a veure si trobo un relleu, a veure si trobo un relleu, i sembla ser que en Josep Antoni, doncs, ha agafat les regnes, tot i que tu ja estaves vinculat en el centre des de fa molts anys.
Dintre de la junta portava 13 anys com a tresorer i vinculat al centre des del 92. I al final algú havia de ser president. Hem fet moltes reunions, hem buscat gent i hem decidit per continuar endavant.
L'Isidro encara continua, però també vinculat, està a la Junta com a vocal.
Segueix sent vocal, sí, perquè fa una feina molt important, encara que no sembli, de representació, coneix a molta gent i amb tants anys, i de fet hi ha el seu pare a Saragossa, i diguem que tenim dos focus d'atenció nosaltres, un és el govern de l'Aragó i l'altre és l'Ajuntament de Mollet, i l'Isidro, el govern de l'Aragó, té molts contactes, per això ens dona un cop de mà mentre ell vulgui, perquè al final som una associació que tothom treballa de manera voluntària, no hi ha ningú forçat a fer coses.
De fet, estava pensant que també està bé, no?, quan es fan aquests relleus, que la persona que marxa, doncs, com a mínim, durant, no sé com funcioneu allò, aquests mandats, si són de 2-4 anys...
No està establert cap...
No està establert,
no.
La durada.
La durada no està establerta. Isidro deu ser dels presidents, un dels que més temps ha estat.
Ho dic en el sentit que està bé que es mantingui, precisament per facilitar també, no?, allò, doncs, donar a conèixer allò, aquests contactes, el funcionament, coses que potser tot ja està a la Junta, on es despreocupa més i, no? I...
Sí, bueno, al final... diguem que el president no és el que marca la línia, ho marquem una mica tots.
Tots plegats.
Però sí que és cert que a base de conèixer gent, de fer viatges, d'anar a reunions, pues, fas contactes que són molt importants.
No? Doncs ara el Josep Antoni assumirà aquest paper,
bueno,
en la mesura del possible.
Al final, la nova junta hem fet un canvi, o havíem parlat de que el president fos una presidenta, però no ha pogut ser, i ens hem organitzat, seguim sent la mateixa junta, però ja jo faig de cara visible, com si diguéssim, de president, i tenim dues vicepresidentes.
Ho hem vist, sou 10 persones en total, dues vicepresidentes. De fet, encara no heu aconseguit allò, aquesta paritat, tot i que ja aneu en aquesta línia, no? De 10, 4 dones. Costa que la dona s'impliqui?
No especialment. No és un tema d'homes i dones. És un tema de que la gent vulgui donar el seu temps a l'associació. Trobem les mateixes dificultats amb els homes que amb les dones. De fet, la majoria de la junta estem, jo diria que el més jove deu tenir 43 o 44 anys, i ara sí que és cert que el més gran té 56 o 57, però el que volem és incorporar gent jove, que gràcies a Déu tenim molta gent jove dintre de l'associació, i volem que s'impliquin. S'impliquen, perquè fan molta feina voluntària, però dintre de la Junta encara no ha entrat...
Cap representant. De fet, aquest és un repte que tenen totes les associacions. Tothom en parla d'aquest relleu generacional. Estàvem comentant amb el Josep Antoni. De fet, vosaltres encara sou una entitat prou viva, no? Allò que teniu allò, molta massa social, teniu comentades, no? Gent jove, però aquesta passa, no?
Costa. Perquè sí que és cert que els nens petits comencen de petits a ballar, que... podem dir ballar, però al final és un joc. Dilluns a la tarda juguen i aprenen a ballar. El problema el tenim moltes vegades quan fan el pas a l'adolescència. Tenen altres distraccions i altre tipus d'activitats, i hi ha alguns que ho deixen. De fet, el meu fill gran ballava també de petit, i bueno, ara està a la universitat i té altres històries, però sí que és cert que moltes vegades deixen de banda el teixit associatiu i passen altres coses. Tot i així, seguim tenint gent d'adolescents i joves prous a l'associació com per tenir garantit el relleu generacional.
Josep Antoni, abans en comentaves, de fet, nosaltres som com una mena de centre cívic.
És cert.
No? Tenim molts socis que no és que siguin allò que tinguin arrels aragonesa, sinó senzillament que s'han sentit ben acollit i venen allà i participant de les activitats que fem.
Per exemple, jo no sóc aragonès. Jo, el meu pare és d'Andalusia i la meva mare era de Galícia. Són els meus sogres els que formen part del centre des del principi. El meu sogre és un dels fundadors. Però hi ha molts socis que no tenen vinculació directa amb l'Aragó. Si canviessis si traiessis el mot aragonès, seguiria funcionant igual. El que sí que és cert és que s'articula tot, i és l'origen de l'associació, entorn a la cultura aragonesa. De fet, es balla balls regionals, hi ha el grup de música, hi ha cantants, hi ha tambors, però es fan tot un plegat d'activitats diferents. Es fa gimnàstica, es fan balls... si algú vol aprendre a tocar música i els professors ensenyen, al final el que tenim és corda, sobretot. Però qualsevol persona que s'adreci allà al centre és benvinguda i pot començar a fer qualsevol d'aquestes activitats.
Ho deia en el sentit de que quan estàvem parlant del relleu generacional, si actualment resultava prou atractiu per la gent jove, no? Doncs vincular-se amb un centre que doncs, el fil conductor és la cultura aragonesa, o la cultura andalusa, la cultura... Ho dic en el sentit, no? Una cosa és els fundadors, que és gent, no?, que va venir a Catalunya i que mantenia aquest lligam, però clar, ara ja anem per la tercera, quarta generació, no?, que aquest vincle potser...
El vincle és efectiu entre tot el grup. I al final fas amics, que els podries fer a qualsevol altre lloc, però els fas allà. I aquest grup d'amics segueix pujant junta. Tenen un lloc on trobar-se, perquè les instal·lacions estan obertes a tothom i obertes al poble, i és aquest grup que segueix pujant junt. Com et deia, moltes vegades es distreuen, perquè la vida dona moltes voltes, però sí que és cert que quan comencem a tenir nens, tornen a venir els nens petits els dilluns a la tarda a jugar ballant i tornem a començar una altra vegada la roda.
Deia el Josep Antoni, clar, és un centre obert a la ciutadania, teniu local propi, això és un gran què per una entitat, no? I a més, un local que s'enveja de moltes entitats, que sempre vosaltres l'heu ofert allò si alguna entitat doncs, necessitava, no? La sala d'actes mateix, no?
Sempre, sí. Aquest any... hi ha hagut un moment que no vam poder-ho cedir perquè hi ha diverses festes que són importants per nosaltres. Una és el dinar del Matacerdo, que en diem, i aquest dia és molt important per nosaltres. Ve representants dels centres culturals de Mollet, ven representants de l'Ajuntament. Aquest any no ha pogut venir cap representant del govern de l'Aragó i aquest dia sagrat, però la sala està oberta a tothom. Quan l'Ajuntament ens ho demana, evidentment obrim les portes per qui calgui, sigui qui sigui, no fem distincions.
Comentaves, tenim allò, doncs, clar, la cultura d'Aragó és la que ens marca, no? A mi em ve al cap allò, la festivitat que feu del jamón de Teruel, el Pilar, evidentment, la celebració del Pilar. Ara, per Sant Jordi, de fet, allò, Sant Jorge, també és patró de
l'Aragó.
De l'Aragó, no?
Sí.
Fareu alguna activitat?
Sí, el diumenge 27, perquè com el 23 Sant Jordi no és festiu aquí a Catalunya, el diumenge 27 farem una actuació del grup folclòric que tenim i un dinar de germanor. Tenim a dalt al primer pis, hi ha una terrassa molt gran i fem dinars per molta gent. I que ve gent de socis i venen gent que no són socis, que moltes vegades és el boca a boca, els nostres coneguts, els nostres amics, escolta'm, que avui fem paella, que no sé quan fem calçotada, que la gent s'apunta.
La gastronomia és que és molt atractiva.
Sí.
No? És un reclam molt important.
És important, sí.
Josep Antoni, no sé si més enllà d'aquestes festivitats us heu plantejat allò la nova junta, allò de dir, escolta'm, encara que molts de nosaltres ja estàvem vinculats i de cara allò a aquest 2025-2026, posant allò la vista allò amb una miqueta més... No?
A llarg termini.
Sí, a llarg termini us heu plantejat allò alguna cosa?
Estem començant a parlar, però sí que hi ha idees per fer algun tipus d'activitats que no tinguin relació directament amb la cultura aragonesa. El que passa és que encara estem prenent possessió, sí que som els mateixos, però hem de començar a arrencar. I la idea, sí, seria continuar endavant, perquè al final, mentre tinguem socis, massa social, continuarem aquest any, són 44 anys d'història que té l'associació.
Ja, és que, de fet, allò sou una de les entitats, juntament amb el Centre Aragonès, crec, i no sé si... Centre Aragonès a l'Andalús.
A l'Andalús.
I
l'Irmandade també és...
També porteu allò més de 40, tots,
sí,
no? De fet, el Centre Andalús la setmana vinent celebra 46,
vull dir que
tots vau néixer, més o menys, per les mateixes dates.
Sí, suposo que al final és la gent s'ajuntava amb la gent similar amb ells i buscaven pues, això, una mena de una mica de recolzament. I a base d'això van sortir aquests tipus d'hermandats aquí a Mollet, que sí que és cert que es tanquen. Hi ha alguns que deixen de funcionar. Però nosaltres intentarem continuar, suposo que nosaltres, i els nostres companys andalusos i de Galícia.
En aquests moments, deies, tenim una massa social important. Quin nombre de... Crec que funcioneu
per famílies. Sí. Tenim unes 140 i alguna de famílies. No totes són de Mollet. No tots són actius, també és cert. Però més o menys estem estabilitzats.
Anem a donar a conèixer una miqueta. Si una persona ens està escoltant i diu, escolta'm, i jo que guanyo sent soci, i què és el que ha de fer? Quin preu té ser soci i què és el que, no? A canvi, doncs, percebo.
Nosaltres, al final, el local està a disposició de tots els socis, a part de la ciutadania. La ciutadania ve vinculada per l'Ajuntament, però els socis disposen de totes les instal·lacions. Paguem una quota social que de moment està en 71 euros a l'any per família i, bueno, disposem això de les instal·lacions que tenim al saló, tenim a dalt hi ha un servei de bar amb un cuiner que és molt bo. Sí.
Reconeixements des d'aquests micròfons,
sí,
eh?
Sí, amb el gentil la Jèssica, sí. I hi ha sales de música. En un principi els socis poden fer servir les instal·lacions per, bueno, inclús per celebracions personals. festes d'aniversaris o...
Es fa una petició.
Es fa una petició, es comprova que no hi hagi res.
Necessitaria i... la sala per fer tal.
Correcte, sí, sí. I per ser soci és molt senzill.
I quan feu allò alguna mena d'activitat, m'imagino que igual té un preu especial pels socis? Quan feu allò, doncs,
sí,
dinars, sopars...
Quan hi ha algun tipus de dinar, el preu és diferent per socis que pels no socis.
No, sí, sí. I comentaves que en aquests moments la quota és això, eh?
71 a l'any, sí, sí, 71 euros a l'any, de moment, perquè, bueno...
Heu de mirar allò, el Josep Antoni, que havia estat com a tresorer, segurament sí. Que deu pensar, escolta'm, això s'ha quedat una miqueta just,
bueno,
no?
Bueno, estem parlant perquè és un tema molt sensible, però sí que és cert que un dels pals de pallers d'aquest tipus d'associacions és el finançament. Hi ha una part que ho posa l'entitat, però hi ha molta part, pues, que ens ajuden les diferents institucions. I hi ha una part molt i molt, molt important que forma per part dels socis. Jo faig un acudit de vegades que dic sempre que l'imperi romà funcionava per l'esclavatge. Nosaltres som una mica millors perquè funcionem pel voluntariat. Mm-hmm. Hi ha molta gent que, amb els seus coneixements de la seva vida, del seu dia a dia, de la seva vida professional, ajudem al centre en activitats. La meva vida laboral ha estat vinculada a la banca, per això era tresorer. Hi ha gent que són fusters, hi ha gent que han treballat a la construcció, hi ha llauners, hi ha
bueno,
de tot.
Està bé, no?, allò que els coneixements adquirits allò professionalment pugui després revertir en aquesta activitat més de caire social, no?, que és el que, de fet, intenteu fer en el centre, no? En els centres doncs, comentàvem, tota la tasca que es realitza és voluntària i dedicació allò de dir, escolta'm, de la meva vida personal trec una part, no?, del meu temps per dedicar-ho al centre.
Sí,
no?
Tot el teixit associatiu és... hi ha una part de la teva vida personal que treus i destines això. S'ha de fer molt bé. Digues?
Recompensa?
Bueno, per nosaltres, jo no ho trobo com una recompensa o no. És una part més del nostre dia a dia. Si no estiguéssim a gust i no ho féssim perquè volem, pues segurament faríem altres coses. Ni jo, ni cap membre de la Junta, ni cap família del centre, no ho veus com un esforç. Perquè al final tots tenim la nostra vida privada i tenim les nostres coses que fer i, evidentment, quan no es pot, no es pot. Però com que són tants...
No, i a més, Josep Antoni deia recompensa en el sentit quan una persona porta tants anys vinculat amb una entitat i està dedicant aquest temps, és el que deies, no? És perquè no és una recompensa allò de dir quina satisfacció, però de satisfacció sí.
Sí,
no?
Sí, 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 és cert. És una satisfacció, però és... La satisfacció la té qualsevol persona que fa alguna cosa pels altres. Sense remunerar, em refereixo.
Sí, sí.
Qualsevol tipus d'associació fan tasca que és molt important. I aquí pues, la nostra part petita pues, la fem des d'aquesta associació del Centre Aragonès.
Molt bé. Abans de l'estiu, dèiem allò el 27 d'abril, ara tindreu allò la celebració de Sant Jordi. I després, abans de l'estiu, perquè m'imagino que l'estiu fareu com totes les entitats, un petit impàs, no?
Sí, ara, bueno, nosaltres hi ha un acte molt important que es fa cada any en un poble de l'Aragó, que és una concentració de centres aragonesos, que això és pel mes de juny, i ja portem temps preparant-ho i seguirem. I cap a principis de juliol es fa un final de curs amb els nens. El que dèiem d'intentar cuidar les noves generacions, que es balla, es fa una actuació en allà, es fa un sopar i moltes vegades pues, es queden a dormir al saló amb matalassos i amb sacs de dormir i, bueno, ells ho passen bé. L'endemà els hi porten xurros amb xocolata, esmorzen tots i cap a casa. És com una mena de cloenda. I ja mateix comencem a preparar la festa grossa, diguem-ho així, que és la festivitat del Pilar.
Que el Josep Anton, no sé si ho sap, però el Josep Antoni, no sé si l'han informat, però per les festes del Pilar sempre convidem allò al Centre Cultural Aragonès novament en aquests micròfons perquè
encantats.
Ens expliquin fil per randa que és el que tenen previst.
Estarem encantats de tornar a ser-hi. No ens ho havien dit? Però per nosaltres...
Encantats.
Sí, sí.
Molt rebé, nosaltres també. Josep Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una propera.
Adéu-siau. Moltes gràcies, a reveure.
Donem la benvinguda a aquelles persones que just us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet i, per tant, a l'espai que fem en el magazín Posa't les Piles, aquest espai que dediquem a les entitats veïnals de la nostra ciutat. Avui parlem amb l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, la presidenta és la Teresa Prades, la coneixeu els que sou seguidors del programa perquè també és la nostra psicòloga de referència, però quan toca parlar de l'Associació de Veïns la tenim també amb ella. Així que molt bon dia de nou. Allò a la Teresa, que la teníem ahir, doncs avui la tornem a tenir aquí com a convidada, en aquest cas com a presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa.
Teniu explotada.
Tenim explotada. Escolta'm una cosa, primer de tot hem de començar felicitant a l'associació, perquè ha tingut allò doncs molt bona acollida, aquesta proposta carnavalesca que vam fer per aquest 2025. Sí. L'heu disfrutada?
Sí, aquest any sí, fixa't. Perquè vam sortir els últims, la música va funcionar, la gent va fer les files de forma correcta, no va caure res, els gorros tothom va estar content, amb la qual cosa vam disfrutar.
La veritat és que la disfressa era molt xula.
Sí, sí, sí.
No sé si qualsevol dia, jo sempre li dic a la Teresa, no sé si teniu guardat allò un model de cada disfressa de cada any, dic per fer-ne allò un any, allò una exposició.
De fet, aquest any, l'última rua que va ser a Tossa va diluviar, no s'ha salvat ni una sola pluma.
Quina llàstima.
3.000 euros en plumes, a la me.
Bé, més enllà de la part allò lúdica festiva, que també està molt bé, que realitzen les associacions de veïns, i heu tingut allò trobades, no?, sí, amb representants del consistori, concretament amb l'alcaldessa i amb la regidora de barri, que és la Marina Escribano. Amb la Marina Escribano crec que heu tingut, em comentaves, un parell de trobades, no?, en el que portem d'any.
Sí, no, de fet, el tenir la Marina com a regidora de barri s'ha notat moltíssim, perquè qualsevol cosa via WhatsApp en podem parlar, i de fet li vaig proposar de venir aquest dilluns a parlar amb els veïns, socis o no socis, i bé, molt bé, vull dir que a més va venir gent, li va plantejar ser moltes coses i jo crec que hem guanyat amb el canvi.
Amb la Marina Escribano aquest dilluns, per exemple, comentaves allò, tema de contenidors, la recollida d'aquests contenidors de
Això es va parlar amb l'alcaldessa, que ens van comentar que a partir, crec, de juny hi haurà la targeta aquesta intel·ligent quan vagis a llançar les escombraries. El que no sabem, a veure, associacions com nosaltres, per exemple, que sí que generem escombraries, però clar, no cada dia, a veure com ho farem, no? Llavors, bueno, això està per veure. I llavors, a veure, aquest dilluns, a més de contestar-me coses que ja se li va proposar quan va venir l'alcaldessa, doncs també va estar escoltant les queixes dels veïns, no? En referent, per exemple, a la recollida dels contenidors de vidre i de plàstic, que passen a les 3 del matí i, clar, no són hores, perquè fan soroll, clar, quan obren i surt tot el vidre, doncs imagina-t'ho, no? I fins i tot per la residència, perquè els contenidors estan davant de la residència, no?, els avis. Llavors se li va comentar el tema del generador de
l'hospital,
Campus Fundació,
sí,
que bueno, es veu que han fet algun petit canvi o l'han allunyat o algun canvi hi ha hagut que se sent, però ja no tant. No? Mm. Veurem a l'estiu, a veure, quan hi hagi finestres obertes, a veure què passa. Esperem que els d'Endesa vagin abans.
Sí, allò s'agilitzi, no? I tant de bo també des del Campus Fundació doncs puguin prescindir d'aquest generador.
Exacte, sí, sí. Mm. No, perquè els avis també els afecta bastant, perquè el tenen més davant que no pas els veïns.
La poda d'arbres també.
La poda d'arbres, que és una cosa que sempre porta de cap. A més, aquest any hi ha hagut algun canvi. Normalment van podant els arbres, potser un matí poden quasi bé tot un carrer. Aquest any no, aquest any ho feien cada matí 5 arbres, no? I llavors portaven una màquina que triturava les deixalles i allò era tan petit, que allò que no estava tapat i creava tot un núvol d'allà de serrín, no?
Sí, vull dir que serradora, sí.
Inclús hi ha hagut veïns que se m'han queixat de que bueno, no podien sortir de casa i no podien respirar, no? Persones amb asma. I llavors tot aquest núvol, clar, acabava al terra. Llavors hi havia com una manta allà al terra que no... I se'n van anar i no van passar a netejar. Ho van deixant allà. I vaig pensar, bueno, això, què està passant, no? Per sort va ploure i se'n van portar...
Bona part d'aquest.
Bona part, però clar, l'altre va quedant allà. I van tardar a passar a netejar.
I vau aprofitar, doncs, per comentar-ho amb la Marina Escribano. També crec que hi ha queixes, no?, del parc de la Farinera.
Bueno, és que el parc de la Farinera, clar, s'acumulen allà una sèrie de persones, van a fer les seves cosetes, i clar, llavors ho deixen tot per allà, al terra, no? Vull dir, tenen la paperera al costat i ho deixen a terra. Dius, a veure, no sé, pots anar molt fet pols o molt caldo, no? Però fer així amb el braç i és que...
Llançar-ho allà on toca.
Exacte, no? T'ho emportes a casa, però bueno, que hi ha papereres. I allò està molt fet, molt deixat. De fet, en general, els jardins de tot el que és la zona verda d'allà al meu barri està bastant deixadot.
De fet, del parc de la Farinera comentes que també heu tingut trobada jo amb la policia i també els heu demanat allò que s'incrementi la vigilància pel barri en general,
sí,
no amb agents cívics, sinó amb policia.
Això ho va comentar a la reunió amb la Marina un veí, no? Que sí que és veritat que passen els agents cívics, però bueno, poca autoritat tenen, no? En canvi, si passessin policies, que no sé si tenen prou personal o no ho sé, però jo crec que un policia pues, impacta molt més que no un agent cívic. No? A part de que l'agent cívic no pot multar i el policia sí.
Però també perquè incrementés allò la vigilància allò en el parc de la Farinera?
A la Farinera i en general, donar voltes pel barri, perquè hi ha coses, per exemple, que no es veuen però afecten. No sé, fan unes obres, doncs hi ha un tram del carrer, em sembla que és el Santiago Tifón, que els hi va caure ciment a les voreres i aquell ciment s'ha quedat allà. Clar, és que és fàcilment que pots ensopegar, no? I allò, doncs allò no es veu si vas amb el cotxe. O determinats punts que hi ha una acumulació de deixalles o que doncs allò tampoc ho veus. En canvi, si passeges pel barri, doncs veus coses.
Masses cotxes, trobo jo, que comenta jo la Teresa. De fet, abans de començar em deies, bé, és que el barri de Santa Rosa s'ha convertit gairebé en l'aparcament públic,
sí,
que molta gent,
sí,
no?
De fet, al cap de setmana ho notes, vull dir, quan no hi ha l'hospital Pren Rendiment, les escoles, el Canari Mont, la gent que va agafar el tren, és que hi ha molt més aparcament, amb la qual cosa no som els residents del barri, no? I, de fet, la gent aparca on li surt dels nassos. I llavors no hi ha una... Bueno, jo és que si fos, posaria més multes. Perquè és que si hi ha una línia a terra dibuixada, és per alguna cosa, no? Has de respectar aquella línia. Entenc que no trobis aparcament, però respecte a la línia.
Que falta educació, Teresa.
Igual.
Falta educació.
Clar. Sí, sí.
Teresa, amb la trobada amb l'alcaldessa vau plantejar una cosa que m'has comentat que trobo que és interessant, que heu demanat a veure si era viable, no? Fer com en el que és la ronda,
sí,
dels pinatons, no?
Sí.
De fer com un passalló per vianants, però no per creuar, sinó paral·lel, no? Entenc, o com?
Bueno, per creuar ja tenim el semàfor de la rotonda. Evidentment, si es crea... El que volem és que, a veure, els pinatons hi va moltíssima gent, no? De fet, ve gent de fora, aparquen en el petit pàrquing que hi ha i van a caminar. I gent de Mollet que hi va moltíssim, no? Amb gossos, amb bicis, amb tot. Llavors, els hi vam plantejar de fer un camí de vianants paral·lel a la ronda. Ara ja hi és en el tros de davant del campus Fundació, però bueno, que aquest camí continués, no? I fins i tot fins a la rotonda de la sortida de Mollet. A banda i banda, jo crec que aniria molt bé, evidentment, també haurien de fer un pas de vianants, no? I llavors el que se'ls va demanar també és que el camí de bandolers, que va parar, és paral·lel a la ronda i va parar en els bombers, sí que és veritat que pertany un costat a Santa Perpètua, que ja s'ha fet instància, almenys l'associació hem fet instància per demanar-ho, però també els hi vam demanar a ells, no? Suposo que els ajuntaments es comuniquen entre ells. I llavors se'ls va demanar que posessin un pas de vianants senyalitzat també, no? Perquè al costat davant de la Jacalston hi és... I va
senyalitzat no només allò a terra, sinó
no
també
a terra, exacte, hi ha un senyal de pas de vianants i a més és luminós. I allò aniria molt bé perquè creuant allà hi ha moments que és difícil i hi ha molta, molta quantitat de gent que passa per allà. Llavors se'ls va demanar això. Són cosetes que, bueno, són lentes, però bueno, si ho aconseguim...
Van prendre nota.
Sí.
La impressió que vau tenir és que era una petició allò viable.
Quan parles amb ells, tu has de tenir clar que tu demanes, però si és viable, es farà al llarg del temps. Uh-huh. I si no és viable, pues, bueno, ja t'ho diuen, no? Llavors, però, bueno, quan tractes amb administracions, són lentes. Perquè, clar, el que a nosaltres ens sembla fàcil, per ells no ho és.
Vau fer referència al POM.
Vam parlar del POM, vam comentar que no estàvem contents, o sigui, no estàvem d'acord amb el POM que s'havia aprovat, així en general, en tot Mollet, creiem que s'aposta massa per crear molta vivenda que tampoc és necessària, la destrucció del parc de Calderí, però que en referència a Santa Rosa, doncs, que estàvem contents amb el canvi, no? El fet de que es respectés la part d'arbres, de pins que s'havien plantat, doncs, jo crec que allò és... a més és que és molt transitat i s'utilitza molt, no? I és una zona molt maca i que dona també un respir. I llavors a la part que havien d'anar tants edificis, només hi anirà un edifici de 2-3 plantes dedicat a sanitat o educació, no sabem. Tampoc se sap, però bueno, que el canvi ha sigut positiu.
Important. Teresa, hem començat parlant de Carnaval. No sé quines activitats ludicofestives teniu allò properament a l'associació. Jo li he dit a la Teresa, suposo que per Sant Joan, perquè també és una de les clàssiques, però m'ha dit, no, abans tenim allò les catifes.
Sí, l'1 de juny són les catifes. Al maig hi ha la barbacoa solidària.
Que portareu el que és el ball del canón, sí. de Carnaval, sí. El fareu anar allà.
I llavors, en relació a les catifes, vull mirar a veure quina gent vol participar. Sí que en farem dues, també, la infantil i la d'adults, però necessito que hi hagi gent que s'impliqui perquè els que som ja ens fem grans. I llavors, i en funció de la gent que se m'apunti, doncs farem una o dues. I llavors m'estic plantejant... de fer un taller per ensenyar a fer flors amb roba o amb goma eva, però bueno, això està en construcció.
Per fer-ne servir allò com a decoració d'aquestes catifes, no? Que s'ha de fer servir allò material.
I si la gent se'l vol emportar, doncs també. Se'n volen portar floretes de cara al 23 d'abril, doncs també.
Ah, però si és de cara al 23 d'abril, seria per fer un taller ja ràpidament,
sí, bueno,
les properes setmanes.
Estoy en ello.
Ah,
a ver.
No?
Sí.
Bueno, és que clar, ja la Setmana Santa pel mig, per això...
Bueno, però muntar una cosa així tampoc...
Allò, pim-pam.
A veure, és comprar el material, organitzar i ja està, i ensenyar.
És a dir, que properament a l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa s'anuncia que podria haver-hi un taller per fer-ne flors de...
Gratuït pels socis, i els que no són socis doncs pagaran una petita quantitat.
Molt bé.
I materials i així.
Que ja pensant que ara Sant Jordi i després qui sap si això també pot tenir allò d'utilitat, pot ser d'utilitat de cara a les catifes, poder fer allò...
Sí, normalment les catifes el casal cultural ens facilita flors, s'ha de tenyir la sal també, però bueno, abans anàvem a buscar ginesta, però fa uns anys que no, la ginesta està, en aquella època està fatal. I llavors pues, busquem coses així, i mira, se m'ha acudit que amb roba pues, pot estar bé.
Molt bé. Doncs, Teresa, encara ens retrobarem, crec jo, una vegada més en aquest espai que compartim amb les associacions de veïns.
No sabem.
No sabem, sí que ho farem. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins una propera.
Igualment.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Anem a refrescar una miqueta la memòria, jo d'explicar-vos què és el que hi haurà no només al cap de setmana, sinó fins dimecres de la setmana vinent. És la nostra agenda que ens apropa en el dia d'avui el nostre company Ivan Núñez. Molt bon dia, Ivan.
Bon dia, Emma. Un dijous més arriba l'agenda per fer un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 2 d'abril. Comencem l'agenda amb l'exposició La vida de l'aigua, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. L'exposició descriu l'amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i les accions necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l'aigua. Es pot visitar fins a l'11 d'abril al Centre Cívic de Can Borrell. Exposició del grup Taüll, l'avantguarda efímera. El grup Taüll és un dels grups més icònics de l'avantguarda catalana de la postguerra. I tot degut a una fotografia, la que captura el geni Francesc Català Roca sota l'absis de Taüll. Es pot visitar fins al 29 de juny al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Una altra exposició que us recomanem és Reflejos de un pueblo y paisajes soñados, exposició de pintures d'Emília Verde. Emília va començar a pintar un cop jubilada als 65 anys com a passatemps. Aviat es va adonar que aquesta afició li agradava més del que es podia imaginar i li aportava benestar. En els paisatges de pobles de l'antiga Espanya rural i la pintura abstracta ha trobat el seu propi estil. Es pot visitar fins al 30 d'abril al Lledoner. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició Femin Artis, exposició col·lectiva d'artistes de Mollet i entorn. A la inauguració es farà públic quines obres s'exposaran al Racó de l'Artista, Museu Abelló i el CIR. Es pot visitar fins al 24 d'abril al Centre d'Informació i Recursos per Dones, CIRT Joana Barcala. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Xerrada menopausa. Claus per una salut plena. La menopausa és una etapa més de la vida de la dona en què augmenta el risc de patir certes patologies i la prevenció és vital. En aquesta xerrada parlarem sobre quins hàbits nutricionals i d'entreteniment físic caldria incorporar en aquesta etapa per gaudir d'una salut plena. A càrrec del Elsa Vinyuela, graduada bioquímica i dietista, especialitzada en salut hormonal femenina. Dijous 27 de març a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Parlem de salut. Xerrada Viu sense por. Com controlar l'ansietat en temps d'incertesa. A càrrec de Gerard Vergés, psicòleg del programa Sentint-nos bé. Dijous 27 de març a les 6 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'hora del conte Menuda. Vallmanetes, capsetes, amb Montse Dolcet. Activitat per infants de 0 a 18 mesos i places limitades. Divendres 28 a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soletura. Organitza l'Ajuntament de Mollet. També tenim la discoteca per petits i grans amb el DJ Àlex Fertri. Música i ball per tota la família. Divendres 28 a 6:15 de la tarda al Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Acabem divendres amb l'assaig obert de Castellers de Mollet amb entitats de la ciutat. Després de l'assaig hi haurà sopar i festa amb DJ. Divendres 28 de març a les 8 de la tarda al Mercat Vell. Organitza Castellers de Mollet. Forestoc 2025. Al final de cada temporada, els establiments del centre de la ciutat treuen els productes al carrer i els ofereixen rebaixats a l'abast dels clients. La venda d'estocs acompanya activitats festives i animació al carrer. Forestoc 2025. Dissabte 29 de març de 10 del matí a 8 de la tarda a la Rambla Fiveller, Rambla Balmes, Plaça Catalunya i carrer Barcelona. També dissabte, 17è cicle de cinema cubà. Projecció de la pel·lícula ¿Dónde están los girasoles? Pel·lícula que relata la història de vida de joves cubans que han decidit formar part de la construcció del seu país, vencent adversitats i les circumstàncies que cadascú va travessar. Dissabte 29 de març a 6:15 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Dia Internacional del Teatre 2025. No actuïs. Entrenament d'aute. Impartit per Jordi Cid, actor, director i professor de teatre, adreçat a totes les persones vinculades al teatre i arts escèniques, majors de 16 anys. Inscripcions fins al 28 de març a civic.engindigital.cat/mollet i als centres cívics i culturals en horari de tarda. Dissabte 29 a 9:45 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Ja diumenge de 9:45 a 2 del migdia a l'Escola Assaig, Ronda de Can Fàbregas 14. Organitza l'Ajuntament de Mollet. També dissabte 22 de març al Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de l'Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. I anem cap a diumenge, 23 de març, i la Festa de l'Arbre i la Biodiversitat. Plantada d'arbres i arbustos. També hi haurà tallers familiars de petjades d'animals, il·lustracions de natura, construccions de caixes niu per ratpenats, planta la teva llavor i bioblitz de ciència ciutadana i descobriment de la natura. Per participar als itineraris es recomana descarregar-se i registrar-se a l'aplicació Epicorrect i afegir-se al projecte Biomollet. L'inici serà a les 11 del matí a Gallecs. Cal accedir des del pas del carrer Francesc Layret i cal portar esmorzar. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès i el Casal. Ballada de les Gitanes. El Ball de Gitanes és una de les danses populars i tradicionals més antigues del nostre país. Actualment és encara un espectacle tradicional que es celebra anualment arreu de les comarques vallesanes. Tot allò aquest diumenge 30 de març a 12:15 del matí a la plaça Prat de la Riba. T'esperem a la Ballada de les Gitanes. Seguim amb el diumenge 30 de març a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Ball de la gent gran. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Espai Sant Jordi. Xerrada, les quatre escultures del David Bíblic. Farem un recorregut per les obres de Donatello, Verrocchio, Miguel Ángel i Bernini en els períodes artístics del Renaixement i del Barroc. A càrrec de Joaquim Pifarrer, enginyer, humanista i historiador de l'art, col·laborador i voluntari pel coneixement del programa de dinamització de gent gran de Mollet. Serà dilluns 31 de març a 6:00 PM a l'Ateneu Gran. Espai de formació per gent gran. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El Ministeri d'Afers Exteriors està realitzant les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar tota l'assistència consular necessària als afectats per una allau a Geòrgia. L'accident ha passat a la zona Ushguli, prop de la frontera amb Rússia, i ha causat la mort d'una dona de 53 anys, caporala de la Guàrdia Urbana de Tarragona i veïna també de la Selva del Camp. Cinc persones més, també catalanes, han sortit gairebé il·lesos. El guia d'alta muntanya, Xavi Llongueras, ha parlat a la xarxa de la preparació que cal per expedicions d'aquest tipus i del boom turístic que estan a hores d'ara experimentant.
Bueno, és una zona on les muntanyes has de controlar bastant. El Caucas és una serralada molt gran, amb molts desnivells, molta inhibició, té molta neu i són els Pirineus. Has de saber on vas, per on et bellugues i el terreny com és. I és una zona que té molta neu, molt bona neu, i està una mica de moda, sí.
Es tracta del segon accident d'aquest tipus en 15 dies. L'11 de març, recordem, un altre català, veí de Sant Joan de les Abadesses, va morir a Armènia també atrapat per una allau de neu. I un operari ferit crític en l'incendi d'un supermercat a Girona ha mort finalment a l'Hospital Josep Trueta aquesta matinada. El foc va començar a la sala de màquines durant tasques d'insonorització i es va estendre per tot l'establiment. Una altra noia de 20 anys també va ser hospitalitzada per inhalació de fum. I una dona ha resultat ferida crítica i un altre home lleu en un incendi en un habitatge a Cornellà de Llobregat. El foc que ha cremat el menjador d'un pis al carrer Bonestà ha deixat la resta de l'habitatge afectat també pel fum. Els bombers han rescatat una persona de l'interior i el SEM ha traslladat amb dues a l'Hospital Moisès Brogui. I un altre home va resultar ferit per arma blanca durant una baralla a Badalona i al vespre. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una baralla entre un grup de joves i en arribar van trobar una persona ferida d'arma blanca que va ser traslladada posteriorment a l'hospital. Els Mossos van poder detenir el presumpte autor d'aquesta agressió. I les reserves d'aigua dels embassaments de les conques internes freguen ja el 60%. Uns pantans beneficiats, sobretot per les pluges i les nevades de les últimes jornades, que van allunyant progressivament l'episodi més dur de la sequera que encara està vigent. Tot i això, l'hidrogeòleg i investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, Enric Vázquez Sunyer, ha recordat avui a Notícies en Xarxa que l'escenari actual no és cap garantia a llarg termini. Avui només queda un municipi a tot Catalunya en situació d'emergència per sequera, que és Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. I Donald Trump imposarà un arancel del 25% als automòbils fabricats fora dels Estats Units a partir del 2 d'abril. L'objectiu és incentivar les empreses estrangeres a obrir plantes al seu propi país.
Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
Fora Stock 2025. Al final de cada temporada, els establiments del centre de la ciutat treuen els productes al carrer i els ofereixen rebaixats a l'abast dels clients. La venda d'estoc s'acompanya amb activitats festives i animació al carrer. El Fora Stock 2025 tindrà lloc el dissabte 29 de març de 10 del matí a 8 de la tarda a la Rambla Fiveller, Rambla Balmes, Plaça Catalunya i carrer Barcelona.
Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Està bé mirar enrere, no? De vegades, allò per saber cap a on anem. Això és el que ens proposa en el dia d'avui la Susana Rincón des de la Biblioteca de Can Molà. Això és el Va de Lletra i aquest espai que el fem compartit. Avui el compartirem des de la biblioteca amb la nostra companya Carla Ramos i, com dèiem, amb Susana Rincón, que ens proposa lectura sobre l'evolució humana. Així doncs, escoltem aquesta conversa. Endavant, bon dia.
Molt bon dia, Emma. Doncs avui repetim aquesta setmana a la Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura i ho fem de la mà de la Susana Rincón, que és tècnica de la biblioteca, i també doncs aquí saludem. Molt bon dia, Susana.
Bon dia.
Avui, doncs, com sempre, tenim ja la taula plena de llibres, tot preparat, tot i que nosaltres que estem aquí tenim algunes pistes, no, per les portades dels llibres. A la primera pregunta sempre és doncs comentar quina serà la temàtica central d'avui. Per tant, Susana, de què parlem avui?
Doncs viatjarem al passat, viatjarem uns quants milers d'anys enrere perquè parlarem d'evolució humana. I em direu, ui, per què? Doncs perquè justament fa molt poquet que s'acaba de posar en comú, s'ha sortit la notícia de la darrera troballa de les excavacions del jaciment de Tapuerca. Han trobat una mandíbula, a la que li han anomenat Pink, i que de cop i volta ens ha canviat la concepció de la presència d'homínids al continent europeu.
Aquesta troballa, doncs, ha propiciat, no? Doncs avui totes aquestes recomanacions que, com deia la Susana, doncs farem aquest recorregut, no? Aquest viatge en el temps, doncs, per parlar sobre l'evolució humana, per saber d'on venim. Susana, amb quin llibre comencem avui?
Comencem amb un llibre. És un llibre que ens presenta, doncs, un viatge extens pel jaciment de Tapuerca. El jaciment de Tapuerca es troba a Burgos, i és un, jo diria que ara mateix, potser el més important dels jaciments sobre evolució humana al món. És un jaciment on col·laboren diferents universitats, i la presència d'universitats catalanes està amb la Rovira i Virgili de Tarragona, que és una universitat que té un departament d'arqueologia i d'antropologia molt i molt potent. Aquest llibre es diu així, A Tapuerca i l'evolució humana, i un de les persones implicades en aquest llibre és el Juan Luis Alzuaga, que és un dels codirectors de Tapuerca. A Tapuerca té tres codirectors, Alzuaga és un, l'altre és Bermúdez de Castro i el tercer és el català Eudald Carbonell. És un llibre molt xulo perquè té unes fotografies espectaculars, no només dels jaciments, sinó de totes les troballes que s'han trobat fins al moment. Penseu que a Tapuerca fins ara s'havien trobat sobretot restes de dos homínids, que són l'antecessor i el Heidelbergensis. L'antecessor era l'homínid més antic que havien trobat fins ara, i ara resulta que Pink ho canvia tot. Perquè Pink el que ens ve a dir és que 300.000 anys de l'antecessor ja hi havia un homínid a Europa. Aquest homínid diuen que és molt semblant a l'Erectus, però encara no han acabat de fer la taxonomia i no estan segurs si és ben bé un Homo Erectus o és un altre tipus d'homínid, no? I la sessió d'avui és una mica per reivindicar el que tenim aquí, perquè moltes vegades el que tenim al nostre país, el que tenim d'aquí prop, doncs no li donem la importància que té, perquè sempre parlem dels jaciments africans, que sí, que són el bressol de la humanitat, ja sigui el Dubai o el llac Turkana, però és que a Tapuerca donarà molt i molt a parlar en els propers anys.
Clar, també, Susana, amb aquesta nova troballa que comentes, tots aquests llibres que veiem i dels quals doncs, ens parles avui aquí, doncs no sé si ara queden una mica desfassats, perquè s'haurien com de tornar a reescriure, no? I solament aquesta troballa doncs, propiciarà que se'n creïn altres obres.
Totalment. O sigui, si mirem quin era l'arbre genealògic de l'ésser humà fa 40 anys, era completament diferent al que tenim ara, no? Abans teníem uns esquemes molt lineals i ara resulta que no, que tenim un munt d'homínids que han entrat en escena, que cadascú ha obert una nova branca cap a altres espècies i, sobretot, i això ho considero molt important, a la hibridació, al mestissatge. Doncs fins ara no pensàvem que els Homo sapiens sapiens érem una espècie totalment diferent dels neandertals, no? O dels denisovans. I ara resulta que les proves ens diuen que no, que som tots fills i filles de la hibridació, del mestissatge.
Hem començat amb aquesta primera recomanació de Tapuerca. Què més comentem avui, Susana?
És difícil parlar d'evolució humana sense parlar de Charles Darwin, no? I de la teoria de l'evolució, no? I de la selecció natural. Doncs us presento un llibre que ens explica molt bé tot el tema de l'evolució darwinista de la mà del Bermúdez de Castro, com us deia, un dels codirectors de Tapuerca. Però en aquest cas el que fa Bermúdez de Castro és incidir en com és d'important l'entorn, el medi, en l'adaptació de l'ésser humà i com això d'alguna manera s'imbrinca en els nostres gens i és l'herència que anem aportant als nostres descendents.
No sé si en aquest llibre fa potser una recopilació doncs, de diferents zones geogràfiques i exposa com ha sigut aquesta evolució en diferents punts o és alguna cosa més generalitzat?
Bé, fa una mica de passada per sobre del que és l'evolució, però sobretot el que fa també és explicar diferents teories sobre l'evolució humana, doncs com podria ser la teoria sintètica, no? O d'altres, no? Doncs on la importància és el medi, com us deia, on l'epigenètica és el focus, és el centre d'interès, no? Doncs com les condicions que viuen els subjectes a l'adaptar-se en un medi ambient, doncs d'alguna manera doncs, ho traslladen a les noves generacions.
També fixa'm ara una mica en la portada, no sé, és un llibre una mica psicològic, perquè veiem aquí doncs, que hi ha com aquesta evolució no? que posa doncs, d'un primer pensament de menjar, córrer, que es passa després a caçar, després es passa doncs, aquest carisma, no sé si està escrit des d'aquest punt més psicològic.
Sí, però sobretot és el següent llibre que té aquest enfocament, és el llibre La consciència que crema, el llibre que acabem de parlar es diu La evolució del talento. Doncs aquest de la consciència que crema, de l'Edat Carbonell, sí que fa això. I el que fa és explicar que primer no va ser la biologia i després la cultura, sinó que estan totalment imbrincades la una amb l'altra. No podem parlar d'ésser humà sense parlar de biologia, però tampoc podem parlar d'ésser humà sense parlar de cultura. Perquè tots els éssers humans tenen cultura, per això són éssers humans. A vegades és molt fàcil reificar, essencialitzar el concepte cultura. Ho fem contínuament. La biblioteca és la porta a la cultura, acostar la cultura al poble. Tothom té cultura. Els éssers humans tenim cultura, si no seríem un altre tipus d'animal. El que fa la biblioteca, per exemple, és aportar capital cultural. És allò, què necessiten les persones per viure lliurement, per ser ciutadans de ple en una societat. D'acord? Però sí que l'Eudald Carbonell fa aquesta reflexió i va una mica més enllà, no? Doncs això, no? Com la biologia, com la cultura ha anat creant poquet a poquet la nostra consciència, no? La nostra essència humana.
Al final, aquest és un tema doncs, que en menor o major grau, no? Doncs més o menys doncs, tots en som conscients, però quina és la importància també doncs, que es posi sobre el llibre? Perquè moltes vegades, tot i saber, no? Doncs, a vegades és necessari que algú t'ho expliqui, no? De poder llegir-ho per dir, ostres, doncs, potser mai m'ho havia arribat a plantejar.
És molt fàcil caure en la determinació genètica. I això la història ens ha demostrat que és un error, no? I que aquesta creença en que els gens determinen la conducta o determinen la cultura és sumament perillós i exemples el tenim en el racisme o el tenim, per exemple, doncs, amb les neteges ètniques que van provocar els nazis, no? A la Segona Guerra Mundial. I al final és això, és essencialitzar la cultura, que és igual de perillós que creure en que els gens ho determinen tot.
Sí que és cert, com comentes ara, Susana, doncs que els humans no ens veiem a tots de la mateixa manera i moltes vegades doncs, són aquests prejudicis que al final doncs, deriven al racisme, com bé comentaves. Parlàvem ara d'aquest llibre de la consciència que crema, però què més aportes per avui?
Doncs ens falta doncs, el tercer de Tapuerca, que és el Juan Luis Arzuaga, que darrerament s'ha posat molt de moda perquè juntament amb Millàs, amb Juan Luis Millàs, ha escrit diferents llibres que no són novel·les ni són assaig sobretot els neandertals. No? I el llibre que us presento es diu El reloj de Mr. Darwin i és una manera molt senzilla, ho explica molt bé, per entendre tot això de l'evolució, no? De les espècies, la selecció natural, no? Allò de que només sobreviure el més apte. No? Doncs és un llibre, la veritat, que molt amè per aprendre, doncs, per entendre, no? aquesta teoria de Darwin, que bé, té els seus fans i els seus detractors. Que vull dir, està molt bé perquè va posar l'ésser humà al mateix nivell que la resta d'animals, però bé, sí que és veritat que també té altres pinzellades que són una mica, diríem, etnocentristes, no?
No sé si aquest llibre potser està recomanat per persones doncs, que hi creguin en aquesta teoria, o està recomanat per tothom, o és potser si, doncs, com dius, ets d'actor, millor que aquest llibre te'l saltis per no enfadar-te.
Doncs la veritat és que són, els llibres que us porto són tot molt divulgatius. No són manuals universitaris, no són manuals d'evolució humana, d'antropologia, de paleontologia, no, són llibres per posar la ciència a l'abast de tothom.
Susana, continuem les recomanacions per avui. Què ens portes més?
Doncs ara està molt de moda, doncs, com us deia, no? amb els darrers llibres de la Suaga i el Millàs, parlar de Neandertals, doncs us porto un que es diu Neandertales, de l'autora Rebecca Brack. La veritat és que és un llibre també molt amè per conèixer doncs, com vivien aquests avantpassats nostres, no? D'aquesta idea que potser teníem, no?, d'aquests homes de les cavernes, no?, d'aquests salvatges primitius, no?, doncs la veritat és que és una manera molt fàcil d'entrar doncs, en què tenien també ja una vida simbòlica molt, molt important, no? No fa tant que s'acaben de demostrar, no?, de que hi havia enterraments funeraris de Neandertals amb estris, no? I això el que indica és que hi havia doncs, tota una cultura, no?, de la mort, no? Hi havia tota una simbologia, és a dir, ja tenien un sistema de creences.
És cert que moltes vegades, doncs, com deies, ens imaginem doncs, aquests avantpassats com amb uns instints molt primitius, que l'únic que feien era doncs, dormir, alimentar-se, no caçar, però a través d'aquest llibre, com comenta Susana, doncs, entenem que potser no eren tan diferents, no?, de com som nosaltres actualment doncs, a nivell de processos mentals.
Bé, al final, tot el que volem és satisfer les nostres necessitats bàsiques, però arriba a un moment que la nostra natura, no?, la nostra essència humana ens fa qüestionar-nos, no?, tot el que ens envolta, no?, la nostra existència, no?, i la veritat és que és impressionant, no?, veure doncs, com això, no?, com els nostres avantpassats fa 200.000 anys, no?, ja es preguntaven, ja es plantejaven per què estem aquí.
Susana, continuem amb les recomanacions. Què més tenim?
Doncs acabarem amb dos llibres més amens, diríem, no? I és que us porto una nissaga literària, aquí sí que és totalment ficció, i és una pentalogia de llibres basats en l'edat de gel, en la darrera edat de gel, i són els llibres que es diuen del clan de l'oso cavernario, no? La nissaga es diu Los hijos de la tierra, però tothom el coneix com el clan de l'oso cavernario, no? Són cinc llibres que ens expliquen la vida d'una nena en principi neandertal, que la seva tribu desapareix i ella es queda sola i és adoptada, diríem, pels cromanyon, pels homo sapiens, no? I són uns llibres molt divertits, són uns llibres on hi ha una mica de tot, però sí que és veritat que estan ben datats. És a dir, l'autora el que ha fet és un treball d'investigació previ. No és allò de que sigui només una faula inventada, sinó que realment hi ha un treball de contextualització important darrere. I bé, està bé per apropar-se, no?, doncs a la prehistòria, no?, de l'ésser humà.
Pel que comenta Susana, em recorda una mica en versió humana les pel·lícules d'Ice Age, no?, en aquest cas, en aquest llibre.
Sí, sí, una mica així. La veritat és que sí, no?, totes aquestes peripècies d'aquests animalons, no?, que s'ajunten per sobreviure i per ajudar-se els uns als altres. Doncs sí, la veritat és que va una mica d'això, no?, de que són, en principi, dues espècies diferents, però al final són éssers humans i aquesta essència de col·laborar, de compartir, d'ajudar-se, doncs hi és present.
I Susana, acabem l'espai d'aquesta setmana amb una darrera recomanació.
Doncs a veure, Catalunya és terra megalítica, tenim un munt de monuments megalítics, de dòlmens, de menhirs, com no, només cal que vingueu al Jardí Literari de la Bíblia per poder veure aquesta joia que tenim, aquest menhir, de fa 6.000 anys, poca broma. I us recomano doncs, aquest llibre molt petitó que es diu Itineraris Dolmènics de Catalunya, de l'Antoni Manyer. I primer el que fa aquest llibre és explicar-nos breument allò quatre característiques dels monuments que podem trobar. I després, doncs, petits itineraris, petites rutes, doncs, per anar identificant aquests monuments que tenim, molts d'ells molt a prop, perquè, per exemple, aquí a Vallgorguina en tenim un. I com moltes vegades aquests monuments megalítics estan també molt relacionats amb les llegendes de bruixes. Doncs, perquè, sobretot, per exemple, doncs, això és Vallgorguina, no?, aquells enclaus també van ser enclaus de llegendes, no? d'aquelarres, no? de trobades de bruixes.
De fet, aquí ben a prop també tenim entre la Roca i Vilanova aquesta ruta prehistòrica que segurament doncs, també està recollida en aquest llibre. Susana, ho deixem per aquí, no? Avui?
Doncs sí, espero que us hagi com a mínim interessat una mica el tema, és un tema diferent, però sí que és veritat que quantifiques, no puc negar, jo sóc una gran fan de l'evolució humana, doncs quantifiques és un tema realment interessant.
Doncs jo sabeu, per aquells que els agradi no, doncs, la història, saber d'on venim i també doncs, pels més aventurers, amb aquesta última recomanació, doncs, aquí a la biblioteca teniu doncs, tot aquest seguit de llibres doncs, per seguir doncs, alimentant aquestes curiositats. Ho deixem per aquí avui, Susana, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Ara trobem a la propera amb més recomanacions literàries. Que vagi tot molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies i fins la propera.
D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2:15, notícies.
Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Avui dijous 27 de març és el Dia Mundial del Teatre i és per aquest motiu que des de l'Associació de Pràctiques de Creació i Recerca Artística CRAP han organitzat per aquest cap de setmana tot un seguit d'activitats. Cada any, en coincidència amb aquest Dia Internacional, des de CRAP aposten per diverses jornades i enguany porten per primera vegada a l'Acadèmia de l'Incomputer i a Marcela de Grande. Esther Freixa, cofundadora de CRAP, ha detallat que celebrar aquest Dia Internacional és una manera de donar visibilitat al teatre i donar a conèixer la feina que fan més enllà del teatre per oci.
Significa sobretot una possibilitat de visibilitat.